Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Com és possible que en el passat la gent pogués casar-se, independitzar-se als 20 anys i avui dia ni tan sols puguin els joves o tinguin capacitat de poder accedir a un lloguer compartit? La majoria de joves es passen els dies intentant combinar treball amb els seus projectes educatius amb la fi de poder tenir una bona ocupació, el qual al seu torn resulta gairebé impossible també d'aconseguir. Sembla que avui dia has de ser influencer o emigrar a un altre país per poder tenir un sou digne i viure amb la preocupació de no arribar a fi de mes. Entre d'altres factors, un dels principals motius recau en com està dissenyat el sistema, ja que no s'ha adaptat a l'entorn canviant en el qual vivim. Com a conseqüència, els joves posposen tenir una vida independent i en el seu lloc viuen frustrats. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb el temps, el que ens espera les properes hores i concretament demà dijous tindrem el cel variable i divendres alguns ruixats de tarda al nord de Catalunya. Les temperatures seran cada cop més elevades. I com cada tarda sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. Destaca, però, la ronda litoral de Barcelona. Teníem un accident al tram de Montjuïc en sentit Llobregat. En principi, l'accident ja el tenim resolt, però encara hi ha trams aturades entre Prim i Montjuïc, que són aquesta ronda litoral i en sentit Llobregat. Ja que som a les rondes, la veritat és que la ronda de dalt també va carregada en sentit Besòs, gairebé des d'Esplugues fins a la Vall d'Hebron. A banda de les rondes de Barcelona, C58 i C33, aquestes dues autopistes encara amb trams d'aturades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud de Barcelona ens quedem amb l'autopista D23, retencions d'un parell de quilòmetres entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I d'aquí un moment, amb el company Sergi Tor, en parlarem d'un tema que estem parlant al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, i és el degoteig constant de tancament de comerços, dels petits comerços. Què està passant? D'aquí un moment us ho expliquem.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Descubre Pura Brasa, el lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
COPE Cataluña y Andorra.
Durant el dia a la cadena COPE us estem parlant del tancament del petit comerç. Atenció, perquè hi ha 25 tancaments al dia a Espanya i tan sols 476.000 locals continuen oberts. Estem parlant del mínim històric. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Imagino que els autònoms dedicats a aquest sector estan patint molt la competència entre marques i també l'auge del comerç electrònic.
Sí, perquè d'aquests 25 comerços que es tanquen a Espanya cada dia, dos són a Catalunya. Algú pot pensar, home, tampoc no és una xifra molt excessiva, però dos tancaments a Catalunya significa que n'hi ha 14 cada setmana i 60 cada mes. I a més no són tancaments que afecten a una ciutat que hagi pogut quedar amb decadència pel tancament potser d'una indústria, sinó que és un tancament generalitzat, perquè tots els sectors apunten, tots els experts, que el sector pateix no per una crisi, en aquest cas puntual, sinó que és estructural. A causa, primer, preus del lloguer, que fan de que el petit comerç pateixi a qualsevol increment, ja sigui factura de la llum o també d'aquest preu del lloguer, i posteriorment les vendes online, i que tots els eixos comercials de les ciutats ara són fotocòpies, són totes de grans franquícies. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, han portat el primer protagonista, una família que porta 4 generacions, 84 anys, obrint una botiga cada dia de bossa de mà i articles de pell ubicada al carrer Carme de Lleida, a l'eix comercial. Envoltat de franquícies, que ensenya la nova fotografia de les àrees comercials de les ciutats, Herrera, en COPE, el propietari de la botiga La Parada, Àxel Pagan, ha explicat, doncs, que el factor diferencial del seu comerç respecte a les grans comercials és el tracte personal amb el client.
És important per nosaltres el tema de ser molt especialistes amb el nostre article i també això que dèiem de l'atenció al públic, del poder provar-lo, tenir-lo a les mans, saber què és el que tens exactament en ment i poder-ho trobar a la botiga.
Però com dèiem, doncs, les vendes online i les franquícies multinacionals arraconen el petit comerç que lluita per sobreviure amb la nova realitat. Pagant admet la dificultat de futur.
Portem ja 4 generacions. 4 generacions, sí, des dels besavis. Si tenim la certesa de poder continuar molts més anys. Avui en dia és el que en dèiem, tenim un panorama de constants canvis, de diferents formes de comprar, de noves tendències, de nous hàbits dels compradors, que és més incert tot, sí.
Les conseqüències també són urbanístiques a les ciutats, a carrers amb baixos comercials tancats, tenen la conseqüència de que són més foscos i més tristos, devaluen els immobles privats i genera, per tant, una sensació de deteriorament. A l'informatiu migdia hi ha estat el president de la Confederació del Treball Autònom de Catalunya, Daniel García, el qual ens ha parlat d'aquestes xifres que ja fa molts anys que s'estan repetint, però cada tancament significa, en aquest cas, una llum que s'apaga. A més, Daniel García ha confirmat que no és un problema puntual, que és estructural. I ha posat, per exemple, el preu del lloguer que han de pagar a ciutats catalanes al comerç petit.
Bueno, és la tempesta perfecta. Per un cantó hi ha els lloguers que ara mitjana estem parlant de ciutats com Sabadell, Terrassa, Granollers, estem parlant de lloguers de mitjana de 1.500 euros. Clar, quan has de facturar per fer front al teu lloguer, fer front a l'electricitat i a aquelles despeses per portar a terme el teu negoci, que et quedi un remanent per poder que sigui una oferta suficientment atractiva per tirar endavant aquest negoci.
I què es pot fer per revertir aquesta situació? Doncs per Daniel García l'única situació és fer una expansió, és a dir, que el petit comerç que està a les ciutats, ja sigui Sabadell, Barcelona, Tarragona, Girona, també practiqui en aquest cas la venda exterior. Serà l'únic motiu de la seva supervivència de cara al futur.
Hem d'anar adaptant als nous temps. I com ens adaptem a aquests nous temps? Doncs digitalitzant els negocis. I els negocis, han d'estar, aquells negocis, aquell petit botiguer, aquella botiga, que ha d'estar físicament moltes vegades, no? Que, perquè hi ha gent que li agrada i és un tema molt vocacional, però també ha d'estar al comerç digital i poder tenir aquesta web, aquest posicionament web, perquè persones d'altres indrets de l'Estat o del món puguin comprar el seu producte, que potser està a un petit poble o una petita ciutat de Catalunya. I això com es fa? Doncs formant els botiguers i després també ajudant doncs amb aquesta digitalització dels negocis. Pensem...
Doncs és una inversió, la digitalització, per Daniel García. Però aquí a la fi, doncs, la venda pròxima ho té molt complicat davant de qualsevol increment de la factura de la llum, de l'increment del lloguer, davant de la potencialitat de les grans franquícies. Per tant, també aquesta expansió, el que tu saps fer, podeu vendre a més llocs, el que te podrà garantir la teva supervivència com a petit comerç.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Avui a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra ens volem fer ressò del que passa amb els endolls de casa nostra. Com poder evitar sobrecàrregues en els endolls, què hem de fer i què hem d'evitar? Avui és un plaer, com sempre, parlar amb el Raül Rodríguez, que és el director general del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya, FEGICAC. Raül, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres, perquè sempre esteu aquí, cada cop que us demanem respostes a moltes preguntes que es fa molta gent, no? I que a vegades, amb el tema dels endolls, no tenim gaire cura de com s'instal·la, què s'ha de fer i què no s'ha de fer, no, Raül?
Totalment. Bueno, de fet, malauradament, hi ha una gran quantitat d'incendis que es produeix a nivell de tota Espanya com a conseqüència de l'origen elèctric. De fet, es van produir el 2022, xifra rècord, des de que tenim registres, es van produir 51.000 incendis en edificis i habitatges, el 30% del qual eren d'origen elèctric. O sigui, estem parlant de 176 morts que es van produir en habitatges i com deies, les pitjors que tenim com a exercici des del 2010. Llavors hem de ser molt conscients del que tenim a casa nostra, no? Tenim unes instal·lacions elèctriques i en ocasions instal·lacions de gas, no? I cal tenir totes aquestes instal·lacions ben mantingudes i revisades.
Cada quan s'hauria de revisar una instal·lació elèctrica? L'altre dia parlàvem de les ITs dels edificis, d'aquesta ITV dels edificis. Cada quan seria ideal fer revisió, en aquest cas, de l'instal·lació elèctrica?
Nosaltres recomanem que en habitatges, com a mínim sigui una vegada cada 10 anys. I en locals, ja sigui de pública concurrència o de diferents negocis, que sigui cada 5 anys. Ara, si portem molt de temps sense haver fet una revisió o una inspecció de la instal·lació elèctrica, doncs és un tema fonamental per garantir que tots els dispositius de seguretat funcionen correctament. Com bé deia, al final, no ser conscient de quin és l'estat de la nostra instal·lació elèctrica és com portar un cotxe sense saber si tenim els frens que ens funcionen correctament. No és un perill, ja no només per la persona que viu a l'habitatge, sinó també per tot l'edifici. Malauradament, Hem tingut que viure accidents fa relativament poc, no? Que ens ha fet un bon cop d'efecte.
Cert.
I d'alguna forma doncs, això ens ha d'ajudar a corregir-ho.
Raül, a vegades hi ha molta gent que, bueno, amb bona intenció, imagino, vol fer de l'electricista i posar un endoll, canviar-ho, etc. Primer, això hauria de fer un professional, perquè estem parlant de llum, i per això hi ha gent que ha estudiat, perquè això s'ha de fer de manera correcta, i després també, ull, on comprem els endolls o allò que posem a la nostra llar relacionat amb el tema elèctric, no? No tot val.
Absolutament. O sigui, el primer que s'ha de fer sempre és comptar amb una empresa instal·ladora habilitada. Si a més pot estar agremiada amb alguna associació, doncs encara millor que millor, no? Però ja no és tema dels allargadors, no?, que nosaltres utilitzem per les preses de corrent, sinó que hi ha un element fonamental, que és la mare, diguéssim, el servei de la instal·lació elèctrica, per dir-ho d'alguna forma, que és el quadre elèctric. El quadre elèctric està dotat de diferencials i de magnetotèrmics, que són els dispositius de seguretat. Els diferencials són els elements que protegeixen en cas de contactes directes o indirectes, és a dir, quan es produeix alguna fuita d'electricitat, de corrent, ja sigui a través d'un electrodomèstic o ja sigui perquè es fa un contacte directe amb un cablejat. I per altra banda estan els magnetotèrmics, no?, que són l'interruptor general o els petits interruptors que protegeixen la instal·lació elèctrica de curts circuits i sobrecàrregues. Llavors, en el cas de tenir un allargador, està clar, com bé deies, que ha de tenir la seva certificació de la Unió Europea i s'ha de recórrer sempre a marques de confiança. Hem d'evitar agafar els allargadors que siguin més baratos. Però si nosaltres tenim un quadre elèctric amb els elements de protecció,
sí,
que en moltes ocasions hi ha instal·lacions antigues que no tenen aquest element diferencial que deia de protector de contactes directes i indirectes, i per tant és una instal·lació d'aquestes característiques, és molt perillosa. Si nosaltres tenim el quadre ben protegit, en cas de que hi hagi algun accident o alguna sobrecàrrega amb un allargador o amb algun endoll, sempre aquests dispositius saltaran.
Clar.
Per tant, tindrem una instal·lació protegida. Què és el que passa o què és el que succeeix? Que si tu en un moment donat aquest diferencial no et funciona correctament i tens un problema amb un allargador o tens un problema amb un electrodomèstic i no salta el diferencial, doncs aquesta guspira que es pot produir pot provocar un incendi, no? I aquí és on realment es produeixen els drames que hem vist darrerament en les notícies. Per tant, el més important de tota la instal·lació sempre és el quadre elèctric. I una vegada tens ben garantit el quadre elèctric, òbviament no fer xapussa sobre la instal·lació elèctrica. El que no pots fer és fer canvis de secció de cablejat durant el, diguéssim, sense introduir un element de protecció,
sí,
o si tu veus que hi ha doncs canvis de color amb els endolls, amb els interruptors, o que hi ha algun element doncs que fa un soroll que és estrany, o que hi ha llums que parpadegen constantment, doncs tot això, o que toques un electrodomèstic i et passa la corrent, no? Doncs tot això són signes molt clars de que la instal·lació no està funcionant correctament. I per tant, cal que un instal·lador habilitat professional intervingui de forma urgent.
Amb això de les regletes, que jo li dic regletes, allò que hi ha com quatre endolls i que endolles només a la paret i pots posar diverses coses, no tenim mai en compte que aquestes regletes, a banda de que han d'estar autoritzades, a saber la potència que poden suportar, no? Perquè a vegades li posem allà sis endolls sense saber si aquella regleta està preparada per tanta potència i, clar, també les comprem que no tenen un sistema d'alarma que quan dius, eps, això està sobrecarregat, posi la llum vermella o la llum verda, no?
Clar, a veure, el sistema d'alarma és el diferencial. És a dir, si una regleta, com bé deia, és un allargador, el que té és una sobrecàrrega i, per tant, es produeix allà doncs, un problema intern, no? Hi ha una fuita de corrent, doncs el que ha de saltar directament, el que ha de tallar doncs, aquest subministrament és el diferencial.
Uh-huh.
Ara bé, si aquest diferencial no funciona correctament i nosaltres el que fem, perquè ens fem una idea, un endoll normal està preparat per 16 amperes, que són uns 3.700 watts,
sí,
aproximadament.
Uh-huh.
Si nosaltres el que fem és sobrecarregar aquesta regleta, i, o sigui, si nosaltres el que fem és endollar en aquesta, en aquest endoll, no?, una regleta que suporti una potència inferior a la que tu tens de l'endoll i sobrecarregues aquesta regleta,
sí,
el més probable és que tinguis un problema amb la regleta. Per tant, el consell fonamental, primer, que aquestes regletes siguin certificades, no anar a qualsevol lloc i comprar l'element que estigui tirat de preu.
Correcte.
Això hem d'intentar no fer-ho. I després no endollar en aquesta regleta, doncs, dispositius que tinguin una potència elevada. Normalment això està preparat, doncs, per dispositius, doncs, de baixa potència, ja sigui electrònica, etc. I també un altre consell molt important,
sí,
és que aquestes regletes no estiguin amagades, perquè normalment el que fem és o bé ficar-ho al darrere del sofà, o bé al darrere de les cortines, o al darrere d'un moble, llavors no estem controlant què és el que està passant amb aquell dispositiu.
Efectivament. Doncs bons consells i, sobretot, important sempre comprar, com deies tu, bon material, material amb un certificat, i després, en cas de que no sàpigues, escolta'm, no facis... No facis invents i truca a una persona que en sap, que per això han estudiat, un instal·lador, i que et posi les coses ben posades, perquè si no, malauradament, parlem de morts, parlem d'incendis, i en fi, podem estalviar-nos moltes coses, molts sustos, només fent les coses ben fetes. Raül Rodríguez, director general del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya, FEGICAT, com sempre, moltes gràcies pels consells i molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Montse. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bien, mira, hoy me has leído el pensamiento porque justo estaba pensando, esta mañana me he mirado al espejo y digo, Montse, creo que deberías hacerte aquí un poquito de arreglo con un poquito de ácido hialurónico. Digo, le preguntaré a la doctora Torrejón, ¿me has leído el pensamiento, Carmen?
Sí, bueno, es que hoy por hoy hay muchísima información, ¿no? Y, por ejemplo, el ácido hialurónico es una de las técnicas, de los procedimientos, de los fármacos, ¿no?, que se pueden utilizar para luchar contra el paso de los años, contra el envejecimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y mira, es un buen planteamiento el que me haces. ¿Por qué motivo? Porque a mí me vienen muchísimas personas solicitando ácido hialurónico, ¿no?
Sí.
Es decir, es como que frente a ese paso de los años, frente al envejecimiento, lo único que podría existir para combatirlo fuese el ácido hialurónico. Y no es así. Es decir, el envejecimiento, no. Hay otras muchas opciones, y además las opciones están en función a la forma de envejecer que tenemos cada uno de nosotros. No sé si tú te has fijado alguna vez en personas de una cierta edad, que hay personas que se le ve la piel como más tajada y con más manchas.
Sí.
Otras que tienen como más arrugas de expresión.
Sí.
Otras que tienen más descolgamiento cutáneo. Es decir, cada uno de nosotros, conforme vamos envejeciendo, se nos va haciendo más visible un aspecto u otro, ¿no?, de ese proceso de envejecimiento. Pues bien, según esos signos externos, vamos a elegir una técnica o vamos a elegir otra. ¿Es bueno el ácido hialurónico para el envejecimiento? Buenísimo. Pero ¿qué nos pasa? Que ese ácido hialurónico nos va a actuar fundamentalmente a dos niveles. Nos va a actuar o bien dándonos un volumen, pues imagínate, un pómulo que ha perdido su volumen, una mandíbula que ha perdido su volumen, unas ojeras, ¿vale? O nos puede dar una función de hidratación, ¿no? Que si lo unimos a las vitaminas, pues va a ser una nutrición fantástica de la piel. Pero si tenemos manchas, ese ácido hialurónico no nos va a quitar las manchas. Si tenemos un proceso de relajación de la musculatura, no nos va a actuar el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que cuando una persona siente necesidad de verse mejor, mi consejo es que acuda a un profesional médico, a un médico colegiado en el colegio profesional, en el caso donde nosotros estamos, de Barcelona. Es decir, que es una persona que cumple con toda la normativa, a un centro que cumple la normativa de estar autorizado por sanidad, a un médico, a un profesional con la suficiente experiencia y formación para abordar las diferentes técnicas. ¿Por qué digo todo esto? Porque si lo que queremos es rejuvenecer, y resulta que por la decisión del profesional o de los medios vamos a tener un percance, pues no nos merece la pena, ¿no? Entonces, una vez que hayamos tomado esa decisión de buscar un buen profesional, ponernos delante de él, que en el caso nuestro para mí es indispensable hacer una visita informativa porque hago un análisis morfofacial del paciente, pues bueno, a partir de ahí es muy importante que el paciente le diga al médico, pues mire, a mí me gustaría verme o me gustaría mejorar esto. Y entonces el médico, en función de su conocimiento, de su experiencia, de lo que cada técnica puede aportar, le va a hacer un planteamiento terapéutico al paciente que lleva implícito, evidentemente, un presupuesto económico, ¿no? Entonces, solamente si hacemos las cosas así, Monse, vamos a obtener los mejores resultados, unos resultados que sean visibles sin ser estrambóticos, sin cambiar la expresión facial y, además, duraderos en el tiempo y sin ningún tipo de riesgo. Y así es como nosotros trabajamos.
Ajá. Bueno, pues entonces es importantísimo marcar el 93-414-3631, que es el teléfono del Centro Médico y de Estético Starbene, donde está la doctora Torrejón. Pedís cita y os va a visitar en Vía Augusta 81, donde tiene ese flamante nuevo centro. Y allí vais a tener esa primera visita sin coste alguno. Nos informamos y, con lo que sea, pues seguimos para adelante o no. Oye, pues mira, justamente hoy me levantó con esa duda, pues vendré a verte, Carmen.
Ya está, pues aquí estamos esperándote, ¿vale?
Gracias, doctora Torrejón, un abrazo, adiós.
Hasta luego, adiós.
Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de la informació d'última hora, la més pròxima i, a més, una notícia, Yolanda Bernal, bona tarda, que ha capgirat tot i s'ha girat feina, no?
Exacte, i la notícia és aquesta. Hi haurà eleccions a Catalunya el proper 12 de maig. Eleccions anticipades que ha convocat aquesta mateixa tarda el president Pere Aragonès després de que el Parlament hagi tombat, com es veia venir, els pressupostos catalans. Aragonès i Esquerra han intentat in extremis convèncer els comuns perquè hi donessin suport, però no ha estat possible. El president català diu que convoca eleccions per responsabilitat.
Pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Doncs un avançament electoral que ha anat agafant força des d'aquest matí. Hi ha hagut ja reaccions des de tots els partits. Els socialistes diuen que estan preparats. Salvador Illa ha dit que quan abans votin els catalans millor, perquè cal l'estabilitat. I Jéssica Albiach, la líder dels comuns, que han complert la seva amenaça de tombar els pressupostos, li ha demanat a Aragonès que no reparteixi responsabilitats i creu que l'avançament electoral és coherent.
Yo le quiero recordar al president Aragonès que era él el que tenía la obligación de articular una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos de Cataluña, pero una vez más hemos visto a un presidente que centrifuga responsabilidades y que actúa como si tuviese mayoría absoluta cuando en realidad lo que tiene y lo que tenía era una minoría absoluta. Por eso tengo que reconocer que convocar elecciones es la decisión más coherente.
Partit Popular i Ciutadans diuen que aniran a per totes el 12 de maig i des de Junts no descarten que Puigdemont pugui ser el candidat i tornar fins i tot abans del debat d'investidura. Doncs aquesta és la notícia del dia. Eleccions a Catalunya el 12 de maig. Aragonès signarà dilluns el decret de convocatòria d'aquestes eleccions i la legislatura quedarà dissolta dimarts.
Gràcies, Yolanda Bernal, per la informació d'última hora. Fins després o fins demà, depèn de com estigui l'actualitat. Gràcies.
Vinga, fins ara.
Doncs el 12 de maig, un dia que crec que també hi ha partit de futbol important. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda.
Bueno, doncs estem al peu de la informació. L'última hora, aquest 12 de maig, eleccions, però la informació esportiva passa per parlar del Barça, que torna als quarts de final de la Champions i ja coneix bona part dels seus rivals.
Sí, torna 4 anys després al conjunt blaugrana, el que era una rutina, ara és una novetat. Real Madrid, apunta Real Madrid,
sí.
Manchester City, Arsenal, PSG del teu benvolgut, Luis Enrique Martínez, sí. Bayern de Múnich i avui qui passi de l'Atlético de Madrid, Inter de Milà, també del Dortmund PSV Eindhoven, seran rivals possibles, són ja alguns, i els que es classifiquin rivals del Barça al sorteig d'aquests quarts de final del divendres de la setmana vinent. És el gran argument de la jornada en l'àmbit que ens toca. També té d'explicar, per cert, el Barça, que en una setmana gran ve de superar i ve el Nàpols, però visita l'Atlètic de Madrid al cap de setmana, que és el gran partit de la jornada de Lliga. Entrem ja en les 10 últimes jornades del campionat domèstic. I demà tenim dues grans cites, les dues al món del bàsquet. La primera a París, amb els quarts de final a partit únic de l'Eurocup. 3:15 París Bàsquet, Joventut de Badalona. Qui guanyi, semifinalista de l'Eurocup. I 15 minuts abans, 8:45 del vespre, Barça Partizan al Palau Blaugrana, 29a jornada de l'Eurolliga. Ja tenim el Joventut a la capital de França i a la capital dels esports a l'estiu, perquè recorda que és París, el lloc on es disputaran els Jocs Olímpics, se celebraran, millor dit, els Jocs Olímpics d'aquest 2024.
Albert Díaz, gràcies.
Una abraçada.
Merci beaucoup.
Oh, la la.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Dos quarts de vuit de la tarda. Això és la linterna de COPE Catalunya y Andorra. Llegan los consejos de los amigos de Línea Directa. ¿Sabes ese placer de sentir la brisa con tu canción preferida sonando de fondo? Pues es lo que se siente cuando unes tus seguros de coche y tu seguro de hogar con Línea Directa. Cámbiate a Línea Directa, junta tus seguros de coche y de hogar y ahorras sí o sí. Y de regalo, la cobertura por ocupación ilegal para tu vivienda. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Para todos los que dicen...
¡El verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
La multireincidència és un problema recurrent que ningú no és capaç de resoldre, ni la policia, ni la justícia, ni tampoc els governs. Amb unes lleis pot ser massa toves. I la conseqüència són unes xifres que fan tremolar. Marc Porto, tu has pogut escoltar el que han dit avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Maria Jesús Pesqueira.
Sí, i el problema, segons Maria Jesús Pesqueira, és que no s'està apreciant la multireincidència perquè es tenen en compte uns requisits que són inassumibles. Ha posat com a exemple que s'està confonent amb el delicte continuat i per això la proposta que ha presentat és que es retiri l'exigència actual que obliga que la suma de les quanties sostretes en tres delictes lleus sigui superior als 400 euros. Per Pesqueira seria suficient que la persona detinguda hagi comès tres delictes lleus i hagi estat condemnada. Així diu, ja es milloraria i molt i hauria un efecte dissuasori.
Però simplement, només amb aquesta millora, ja trobaríem que seria una finalitat dissuasòria, perquè ara el que tenim és com un efecte llamada que saben que aquí no passa res, que aquí un pot estar entrant i sortint del jutjat que mai passarà res. Llavors, aquesta és una mica la idea, no endurir les penes, sinó al final crear aquest efecte dissuasori de que la llei es compleix.
I de fet, a hores d'ara, el robatori de telèfons mòbils és el tipus de furt més freqüent. En aquest sentit, Pesqueira demana que es sancioni d'acord amb la gravetat i que no només es tingui en compte el valor de l'aparell, sinó que al mòbil hi ha moltes dades de gran valor.
El furt del mòbil no equival a qualsevol altre furt, sinó que nosaltres considerem que les dades que hi són tenen un valor superior als 400 euros que estableix el Codi Penal per establir si és delicte lleu o menys greu. Llavors sí que nosaltres hem interessat que també es penalitzi amb penes de presó d'un a tres anys. No és un enduriment de les penes, sinó que jo considero més que és adaptar-ho a l'evolució de la societat.
I no es tracta, per tant, tant d'endurir les penes, ha dit, sinó simplement d'adaptar-se a l'evolució de la societat.
I parlem només de Barcelona, on, atenció, les xifres són espectaculars, però en negatiu. L'any passat, Mar, va arribar a créixer un 82%.
Sí, i precisament això és el que ens explicava Eugenio Zambrano, representant del sindicat CESIF, que les xifres de multireincidència van créixer un 82% a Barcelona l'any passat i que la policia va identificar un total de 526 multireincidents, dels quals en van detenir 487. Unes xifres més que alarmants i les quals reclamen solucions. Ell mateix assegura que el model policial és un model fracassat.
Que hay que modificar la ley, hay que modificar el código penal, hay que endurecer más las penas. Piense usted que, por ejemplo, delitos como el delito de atentado a agente de autoridad pues se debe de revisar y se debe de castigar con más pena. No puede ser que salga gratis a una persona, ¿vale? Pues atentar contra un agente. Hacen falta más recursos humanos. Es una gran hipocresía que este gobierno dijo que iba a incrementar en la primera legislatura, ¿no? En 1000 agentes. Lo que no habló, no le dijo a los ciudadanos, de que en estos 1000 agentes estaba también la reposición, o sea, dígase, los agentes que se van jubilando.
I tot això en una ciutat com Barcelona, on la seguretat continua sent la principal preocupació dels ciutadans que hi viuen. Zambrano es pregunta què està fallant i per què s'escull Barcelona com a ciutat per la multireincidència.
Si vemos que a nivel de España las leyes son las mismas en todo el territorio español, nos tenemos por qué preguntar por qué aquí se ha creado un microclima propicio y bueno para los delincuentes y escogen Barcelona como la ciudad para venir a delinquir, cuando la ley es igual en todo el territorio español. Por lo tanto, si partimos de la base que la legislación es la misma, ¿vale? Algo se está fallando en esta ciudad o en Cataluña, ¿no?
Així doncs, Montse, un problema, una situació preocupant que esperem que acabi tenint solució.
Els municipis del Baix Empordà han acordat sumar esforços amb la Fiscalia per enviar a presó els multireincidents, entre d'altres fent que cada cop que se'ls detingui les policies locals incloguin tota la informació possible als atestats que s'envien al jutjat. Els regidors de Seguretat de la Bisbal, Calonge i Palamós, en representació de la comarca, van reunir-se amb la fiscal en cap de Girona per transmetre-li la necessitat d'actuar amb mà ferma. Avui saludem a l'Òscar Aparicio, que és l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà. Senyor Aparicio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què està passant en aquesta zona de Catalunya?
Bé, hem tingut en els darrers 4 o 5 mesos diferents doncs, situacions complicades, bàsicament per temes de furts i robatoris, que han estat doncs en molta gran quantitat, però fet per poques persones. Llavors la policia i Mossos d'Esquadra, les diferents policies locals i Mossos d'Esquadra, jo crec que han fet bé la seva feina, els han anat detenint, però no hi havia o petició d'entrar a presó o no hi havia l'adopció d'aquesta mesura. Llavors això suposava, doncs, a part del risc per aquesta multireincidència, també una sensació d'inseguretat i un neguit per part de ciutadans de, ja dic, d'aquesta zona del Baix Empordà, que hem passat aquests 5 mesos doncs, patint les conseqüències d'això. No? És poca gent, són poques persones, però com que són multireincidents, doncs això, cada tarda vespre doncs, teníem un o dos robatoris i a més la gent ja el coneixia aquestes persones, les veia, i això, el que us deia, genera una sessió d'inseguretat que ja fa el mes de desembre vam fer la primera reunió a la Bisbal, diferents alcaldes i regidors de Seguretat Ciutadana, ja havien fet aquesta primera trobada en fiscalia, havien parlat amb els jutges per intentar doncs, això, no? Acreditar el màxim possible totes aquestes situacions que hi havia, que hi hagués, per tant, doncs, tots els antecedents i que els fiscals, en el moment que entrava l'atestat, poguessin demanar la presó provisional.
No, perquè, clar,
o en el cas de menors, l'ingrés a centre de menors, que també ens hem trobat en algun cas que eren menors.
No? Efectivament, perquè, senyor Aparicio, clar, vostè ho deia, no?, que aquesta multireincidència genera una sensació d'impunitat que pot ser molt perillosa perquè no desincentiva que es tornin a cometre delictes. Estem parlant, per exemple, si ens fem referència al cas d'un delinqüent que van enxampar, no un cop, sinó 50 vegades, que té antecedents.
Té molts antecedents i, a més, van començar, en aquest cas, en el cas dels menors, amb furts, per tant, dintre de tot eren delictes menors, diguem-ho així, però suposo que al veure que no li passava res, aquests furts van anar pujant fins a convertir-se en robatoris, no?, interiors de domicili, etc. Llavors, per això nosaltres ja al mes d'octubre-novembre van començar doncs, això a parlar amb els diferents estaments judicials perquè ens donessin un cop de mà, perquè doncs la cosa anava més i venia el que va passar, no?, que de furs múltiples doncs passava a robatoris. Llavors, el mes de desembre, per sort, doncs, tres menors van ingressar en centres de menors i es va acabar força el que era aquesta primera tongada o onada que vam tenir de robatoris i furs. Llavors vam tenir ara el mes de finals de febrer doncs un nou episodi i també amb una sola persona que, com dèieu, doncs, ha tingut 50 antecedents
fins que al final doncs, el jutjat va decretar la presó provisional.
El que està clar, senyor Aparicio, és que una de dos, o les lleis estan mal fetes i fa necessari canviar-les, no? Imagino que la problemàtica rau en que aquestes lleis, si no estan ben fetes, passa el que passa, així que cal fer-hi canvis, que no són ajornables, que cal que es canviï ja.
Bé, jo crec que és una doble qüestió. La primera, que segurament estem en una llei molt garantista i, per tant, per decretar presó provisional ha de ser molta reincidència. Per haver-hi molta reincidència han de ser fets delictius que estiguin jutjats i condemnats i amb sentència ferma. Llavors, això no es dona en aquests casos així que són molt continuats en el temps. I una segona part també és una manca d'efectius judicials, no? Tenim, com tenim la majoria de jutjats col·lapsats, això també fa doncs, que aquestes sentències que deien que necessiten que siguin condemnatòries i que siguin fermes, no és el mateix si la sentència arriba en 10 dies que si arriba en 2 anys. Llavors, això bé, és una qüestió que s'està tractant. De fet, jo la setmana passada també estava en el Col·legi d'Advocats de Barcelona, que vam fer una proposta legislativa que l'havíem tractat ja aquí en el Parlament i que té el recorregut que tindrà el Congreso dels Diputados. Però ja dic, no és l'única opció modificar la llei, també, perquè no seria de res tenir la llei, sinó que els jutjats no poden actuar amb celeritat, no? Per tant, aquest pressupost de la Generalitat, doncs també havíem fet un acord pressupostari per incrementar els jutjats, precisament per això, no? Per tenir doncs, una justícia més ràpida que ens pugui ajudar també a combatre aquests temes de molta reincidència. Quan passa una cosa d'aquesta, jo sempre dic, com a mínim hem de mirar que la policia faci bé la seva feina, jo crec que en aquest cas ha quedat acreditat que així s'ha fet, perquè s'han anat detenint en aquestes persones, i a més les teníem controlades, i per tant sabien qui era. I com a ajuntament, diguem així, nosaltres hem fet el que havíem de fer, que és detenir aquestes persones. A partir d'aquí sí que ja queda instàncies superiors o diferents. Que aquí l'únic que podíem fer és això que has explicat al principi, no? Doncs anar a veure els estaments judicials, fer una pressió, anar tots amb un mutu acord, tots els municipis del Baix Empordà, en aquest cas.
Sí.
I intentar, doncs això, consensuar mesures comunes entre tots.
Doncs ha quedat claríssim. Esperem veure si alguna cosa canvia. Està clar que això crea per la població. Doncs clar, veure un lladre que entra i surt entra per una porta i surt per l'altra al cap de poc, clar, la gent sent doncs, aquesta inseguretat i aquesta sensació d'impunitat. Li agraeixo molt, alcalde de la Bisbal de l'Empordà, Òscar Aparicio, que hagi estat amb nosaltres, i convidem des d'aquí la gent que vagi a visitar la Bisbal de l'Empordà, perquè és meravellós tota aquella zona. O sigui que aprofiteu també i fer una visita. Senyor Aparicio, moltes gràcies.
Seran benvinguts.
Gràcies, molt amable.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu-siau. Gràcies.
Si és notícia, està en el partidazo de COPE.
Muchos de los que nos estáis escuchando veis el fútbol a través de aplicaciones piratas. ¿Qué es lo que ha dicho el juez?
Bueno, es un juez de Barcelona que da luz verde a algo que va a ser absolutamente revolucionario. A poder denunciar al usuario pirata que ve el fútbol de manera ilegal. Al consumidor residencia.
¿Cómo se puede saber quiénes son los que están consumiendo esto?
Cada vez que nosotros hacemos una conexión desde nuestro ordenador o de nuestro móvil, queda registrada esa conexión directamente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas. App de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hoy en la Linterna COPE Cataluña y Andorra os vamos a contar la historia de Bernat Escolano. Él de pequeño no jugaba en un parque, no. Él jugaba en el desguace de su familia. Era, podríamos decir así, como el patio de su colegio. Se pasaba horas y horas saltando y brincando entre coches. De hecho, creo que aprendió a conducir en el desguace y también a derrapar. Hoy conocemos la historia de su propia voz, Bernat Escolano, que es director de innovación de Reciclauto, y además podemos decir que Bernie, el del desguace, es su alter ego en Instagram y en TikTok, que se dedica a difundir las entrañas de lo que es un desguace. Bernat Escolano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Montse?
Gracias por atender nuestra llamada. Oye, cuéntame cómo empieza tu historia, porque imagino que esto de los desguaces viene de generación en generación. Yo no sé si Josep, tu padre, era el que te llevaba a jugar allí al desguace cuando eras pequeño.
Pues efectivamente, aunque nosotros venimos de familia panadera, mi abuelo y toda su familia pues eran panaderos, de pronto pues pasaron a la rama de la mecánica, de la automoción, y mi abuelo ya fundó un desguace en Mataró, donde también empezó Reciclauto. Y años más tarde, mi padre, Josep María, mi tío Jordi y mi abuelo, pues los tres fundaron el desguace tal y como lo conocemos a día de hoy, Reciclauto, en el 94. Sí. Y esto fue un año antes de que yo naciera. Entonces yo no pude estar para poner la mesa en ese momento. Sí. Pero bueno, desde pequeño pues siempre había crecido y había pasado los veranos allí, pues cuando podía, pues iba. Al principio no es que fuera tampoco algo que yo valorara, de decir, hostia, qué guay poder estar aquí. Simplemente era mi realidad, ¿no? Más allá de esto. Uh-huh. Y con los años, pues, llegó el punto de que los veranos pasé de saltar de coche en coche a romper bombillas de los faros y de los pilotos de los coches, aprender a romper cristales, hasta el punto en el que ya era, pues, prácticamente un operario más, ¿no? Con mi nivel justo de mecánica, pero era un operario más de verano.
Pero tu idea no era, Bernat, quedarte ahí en el negocio y seguir con el desguace, ¿no? Lo tuyo era estudiar en el extranjero y te fuiste a estudiar ingeniería mecánica.
Exactamente. Yo nunca había tenido en la mente el hecho de estar en el desguace. De hecho, yo siempre de pequeño decía que quería ser mecánico de MotoGP, porque también las motos han estado... Bueno, de hecho, antes de nacer ya tenía la moto preparada en casa, imagínate.
Sí.
Así que este eran pues mis pequeños sueños, ¿no? Por decir algo. Alguien quería ser astronauta, otros jugadores de fútbol, yo pues mecánico de MotoGP.
Ajá.
Hasta el punto en el que dije, pues no me llama todo esto, decidí seguir estudiando. Y siempre mi padre me decía, hostia, pues yo hubiera querido que estudiaras una administración y dirección de empresas, algo así con... Bueno, lo típico que los padres se preocupan por los hijos, pero yo me decanté por la ingeniería mecánica, que no tenemos que confundir con la mecánica pura y dura.
Exacto, porque y incluso fuiste diseñador de instalaciones de lavabos de coches.
Correcto, sí. Bueno, he hecho un poco de todo, pero me decanté mucho por el diseño 3D, el diseño 3D mecánico, puramente dicho. Estuve diseñando moldes de inyección de plástico, y bueno, desde aprendiz hasta pues diseñar prototipos y tal. Incluso tengo a medias mi propio proyecto de diseño de zapatillas hechas con caucho reciclado de neumáticos, que está ahí por ver la luz algún día. Pero bueno, de pronto, pues un día nació, y aquí permíteme que pase ya a la siguiente fase.
¿Sí?
Nació pues la inquietud o la necesidad por parte de Reciclauto de ampliar la empresa, literalmente duplicar la empresa adquiriendo otra empresa de la competencia.
¿Sí?
Y fue cuando mi padre, pues como hijo suyo, un día me dijo, oye, mañana ven que te voy a enseñar una cosa. Y me enseñó lo que a día de hoy es pues nuestro principal almacén logístico. Y fue cuestión de 24 horas, literalmente, de un domingo por la mañana a un lunes al mediodía, que yo le estaba llamando para decirle, oye, quiero formar parte de esto.
Oye, además, hay algo muy bonito, que cuando empezaste a formar parte de esta aventura, se lo contasteis a tu abuelo, a Josep María, horas antes de que muriera, ¿no? Al menos pudo irse sabiendo que tú ya tenías un papel en la compañía.
Esto es el plato más emocional y más delicado de la historia, y es que efectivamente esto fue un día 7 de febrero que yo le pedí a mi padre formar parte de la empresa, y el 14 de febrero, horas después de contárselo, pues mi abuelo nos dejaba, y la verdad es que tiene un factor muy muy emocional, muy muy emotivo, ¿no? Y a día de hoy pues aún se me iluminan los ojos cuando pienso en ese momento, pero realmente es un recuerdo feliz.
No me extraña. Oye, vamos a romper mitos. ¿Es verdad que la gente que tenéis un desguace, estáis forrados o no?
Estamos forradísimos de felicidad, porque si fuera de dinero no... Mira, hoy precisamente estaba pensando, mientras comía, sí. y no es broma, te lo digo de verdad, en plantear un vídeo, uno de mis vídeos, sobre abrir el melón de que la gente se piensa que al fin y al cabo nos aprovechamos de todo, ¿no? Es que, claro, os traemos el coche y vosotros hacéis como los cerditos, ¿no? Que les sacáis todo, con perdón, ¿no? A los pobres animales, pero... Sí. Sí, claro, intentamos aprovechar al máximo lo que podemos, pero no deja de tratarse de que el vehículo fuera de uso, un coche al final de su vida útil, es un residuo peligroso que se tiene que gestionar, que no se puede abandonar en la calle, y nosotros, dejando de lado el hecho de que no somos una ONG, somos una empresa, y la característica principal de un negocio, de una empresa, es generar beneficio. Entonces, partiendo de esta base, nosotros gestionamos este residuo, y lo que hacemos es pues separar todos los elementos, ya sean los contaminantes, ya sean los que tenemos que pagar por gestionar, los que nos pagan por gestionar, como podría ser la chatarra al final, y también pues las piezas a las que les podemos dar una revalorización y entrar a formar parte pues de la mítica economía circular, dejando de lado el greenwashing, pero sí, al fin y al cabo somos una empresa que basa su economía o su actividad en la sostenibilidad y la economía circular. Vamos, por lo tanto,
tú lo comparas como con la lucha contra el desperdicio alimentario, ¿no?
Básicamente, y puse un ejemplo en el último artículo que salió en uno de los medios de prensa escrita, que es la similitud con una manzana. Es decir, si tú le pegas un mordisco a una manzana y la tiras, o la manzana está fea y la tiras a la basura, esa manzana sigue teniendo un potencial, sigue pudiendo alimentar, aunque a lo mejor ya nadie la quiera, pero si resulta que esa manzana la cogemos, la limpiamos, la desinfectamos, lo que sea, y le volvemos a dar una segunda vida, pues a lo mejor alguien que tiene hambre y que no puede permitirse una manzana entera, puede seguirse alimentando, ¿me explico?
Sí, sí.
Pues vamos a mirarlo desde este punto de vista. Y ya no solo enfocado a un público, un segmento de clientes con una capacidad de adquisición pues relativamente baja, sino también a otros segmentos con escasez de producto. Vamos a hablar de los coches clásicos, vamos a hablar de vehículos con despieces descatalogados. Ya no hay recambio de esto.
Cierto.
Exacto.
Cierto. Oye, ¿cuándo llega el momento de que decides convertirte en Bernie del desguace, ese alter ego tuyo en Instagram y en TikTok?
Pues vamos a remontarnos a un par de años antes de lo que pasó, incluso tres, justo antes de la pandemia. A mí siempre me ha llamado mucho el tema de las redes sociales, la comunicación, dejando de lado pues que los ingenieros no es que seamos grandes comunicadores de nacimiento, pero a mí sí que me ha gustado mucho y siempre me ha interesado pues aprender, ¿no? cosas nuevas, sobre todo de marketing. Y empecé pues un perfil de TikTok personal de bromas, de humor, vamos a llamarlo así, y bueno, ahí aprendí bastante a nivel comunicativo, a nivel de cómo retener la atención de la audiencia, y bueno, dentro de mi pequeño mundo, pues estaba funcionando bastante bien. Es un perfil que, pues en cuestión de 3 o 4 meses, subió a más de 30.000 seguidores, y esto, pues en su momento era bastante bien, contando el tipo de contenido que hacía, hasta el punto en el que cuando vi que me pasé 6 horas para grabar un vídeo, dije, esto no es a lo que me quiero dedicar y no quiero que se me identifique por esto.
Claro.
Y lo dejé ahí. Simplemente se quedaron estos conocimientos dentro de mi cabeza, y siempre quise poder plasmarlos en alguna otra cosa, hasta el punto en el que llegó pues un día que desperté, por decir algo, y dije, hostia, si tengo estos conocimientos, tenemos una necesidad, que es mostrar al mundo lo que estamos haciendo, y obviamente también pues aumentar nuestro alcance, porque estamos operando a nivel mundial. Es decir, tenemos ventas en Madagascar, en Nueva Zelanda, en Islandia. Entonces llega a este punto que uno dice, vale, pues vamos a intentar potenciar con los pocos recursos que tenemos. Somos 20 personas en la empresa, no tenemos tanto dinero como para permitirnos X campañas de marketing. Pues bueno, vamos a hacer una cosa que no sea vender, sino que sea crear comunidad, enseñar lo que estamos haciendo muy y que bien. La gente realmente se interese claro. por lo que es este sector. Y a partir de ahí, pues, empecé un día, me puse delante de la cámara y cuando ahora veo los vídeos de hace 5 meses, el 19 de septiembre fue el primer vídeo,
¿sí?
pues a ver, un poquito de vergüenza me da sobre mí mismo porque he ido avanzando bastante.
Bueno, eso es
pero
bueno.
Fue eso, fue no buscar la perfección y lanzarse a la acción.
Claro. Oye, ¿y qué es lo que haces? Vas explicando que es lo, las, digamos que nos enseñas las entrañas de un lugar como es un desguace, ¿no?
Correcto. El principio y la idea inicial era enseñar los vehículos que nos van entrando. Pues hoy nos ha entrado este vehículo y yo te lo enseño, ¿no? Es la frase mítica de mis vídeos. Pero de ahí fue pasando a, vale, vamos a analizar realmente cuál es la necesidad, cuáles son los dolores de las personas que miran, ¿no? Los pain points de las personas que miran estos vídeos y vamos a intentar conectar un poco más con ellos. ¿Qué les interesa? Pues, por ejemplo, ayer subí un vídeo sobre maneras de romper un cristal de un coche desde dentro. Imagínate que te quedas atrapada en un coche por cualquier razón y con cosas que tengas dentro del coche, ¿cómo romper el cristal? Pues bueno, vamos a probar si el mito de la hebilla del cinturón para romper un cristal funciona o no. Bueno, cosas así, cosas curiosas, que al fin y al cabo nosotros rompemos los cristales. No es que estemos tratando mal los vehículos, sino que para reciclarlos, la manera más rápida es romper el cristal y recoger los añicos.
Oye, para encontrarte en Instagram y TikTok ponemos Bernie del Desagüe y ya está.
Bernie del Desguace, tal cual.
Bernie del Desguace, y ahí apareces. Oye, ¿el perfil de la gente que te sigue, hay de todas las edades o estamos, claro, TikTok es para gente más joven, pero... Parece, a lo mejor de nietos a abuelos le dicen, oye, mira esta página y tal, ¿no?
Te sorprenderías, sobre todo cuando he subido algún contenido relacionado con coches clásicos, me ha llegado a sorprender estar chateando por las mismas plataformas con personas jubiladas.
No me extraña, porque
me ha llegado a sorprender.
Bueno, pues es que debe dar una pena cuando tenéis que desguazar un coche de estos antiguos clásicos, vamos, ya me lo imagino.
Pero bueno. También yo lo intento transmitir de forma que a veces tener un donante permite que muchos otros vehículos sigan rodando.
Efectivamente. Entonces,
la otra cara de la moneda.
Bueno, pues está clarísimo que hace falta más pedagogía sobre lo que es un desguace. Ahí está Bernat Escolano, director de innovación de Reciclauto. El alter ego es Bernie del Desguace, seguirlo en Instagram y TikTok. Y es una maravilla. Oye, algún día me gustaría poder hacer un programa en directo desde un desguace. Cualquier día te llamo y quedamos y lo hacemos.
Estás más que invitado.
Bernat, gracias. Ha sido un placer. Y seguiremos hablando. Un abrazo.
Muchas gracias, Montse. Un abrazo igualmente. Chao.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
I fins aquí ha arribat la linterna de COPE Catalunya i Andorra amb una notícia. El proper 12 de maig, eleccions a Catalunya. Una notícia de la qual en parlarem i que parlarà, òbviament, el company Ángel Expósito i la linterna. Salutacions a la Montse Rodríguez. Un plaer. Bona tarda. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Escándalo.
¿Estás listo para nuestro escándalo de precios en sofás, colchones, muebles, armarios y un sinfín de artículos para el hogar? ¡Hipoyagán! ¡Me llaman el rey! Sofá cheslón cama Terano a 545 euros. En Hipoyagán, calidad y estilo a precios escandalosamente bajos. Y paga en 12 meses sin intereses. Visítanos en Terrassa, Manresa, Granollers, Girona, Vilanova y en hipoyagán.com.
¿Buscas un aliado para perder peso? ¿Un método efectivo para bajar tu porcentaje de grasa, proteger tus músculos y darte resultados definitivos? En Dietflash Médica adaptamos nuestro protocolo de adelgazamiento a tu ritmo. Descubre tu centro más cercano en dietflash.es o llama al 900-92-2751.
La Escamarlá, donde el mar y la buena cocina serán la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre La Escamarlá, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Cataluña y Andorra.